21 anys amb tu.
Heu de saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Ara la segona hora de Tentol, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres, i que ara tenim en Miguel Soler al control tècnic. Tentol, fins ara hem jugat amb les paraules i avui mos ha tocat els cavalls, però ara també hem de saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si comença la taula de redacció i abans hem de presentar les persones amb les quals passaran l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Són en Xisco Nadal, en Celestia Lidem i en Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Ben trobats i ben tornats. Hem de parlar de gastronomia per començar aquesta taula de redacció i de cuina, perquè ahir vàrem saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears.
Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xutat en el forn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, aquí no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara dureta sons i obriré es vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Tropical, pijama, flan, pudding, iogurt natural. Tinc dues de bunyols que ha fet sa mare d'Anna Maria, que els fa molt bons. Que els fa molt bons. Sopeta de brou, frit call als peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xotat en el forn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, aquí no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara duretes sons i obriràs vi.
Ai, que m'agrada escoltar a tio. Hauria deixat la cançó sencera, però vos hem de contar que la gastronomia balear ha fet una passa endavant per a protegir la seva identitat. S'ha creat l'Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears, una entitat creada per investigar, preservar i difondre la cuina tradicional de les illes en un moment, diuen, en què el turisme i la globalització han transformat radicalment els hàbits alimentaris. Cosa que, segons esclareixen, no és bona ni dolenta, però que no ha ajudat a la supervivència dels nostres plats de cuina tradicional i a l'evolució del nostre camp. Camp. Ahir, a la capella de Can Campaner, de Ciutat, es va fer la presentació oficial d'aquesta acadèmia. Per ara la formen un total de 30 membres relacionats amb la gastronomia de totes les Illes Balears. 23 són de Mallorca, 3 d'Eivissa, 3 de Menorca i un de Formentera. El president de l'entitat, en Gabriel Morell, en el seu discurs inaugural, va explicar que neix amb una voluntat de construir un fòrum d'acció i emissió de coneixement culinari a través d'instruments com la conscienciació, especialment entre els joves, per conservar el nostre patrimoni gastronòmic. Des d'aquesta acadèmia gastronòmica han explicat que l'objectiu principal és que el jovent balear continuï reconeixent la cuina com a part de la seva identitat cultural, que receptes com el tombet, el frit, la caldereta, les coques o els aguiats formin part de la vida quotidiana i que no quedin reduïdes com a elements folclòrics o turístics. Així que ja tenim una acadèmia que protegeixi una mica la gastronomia illenca.
Així és, aquesta és la presentació d'aquestes persones que es va fer ahir. L'Acadèmia Gastronòmica de les Illes Balears, intentant connectar amb un dels seus membres, de moment no ens és possible, però tot d'una que ho puguem fer, parlarem amb ells perquè volen conèixer més detalls d'aquesta acadèmia, com funcionaran, quins seran un poc els seus objectius, que ja els han comentat una miqueta aquí. I...
Però per vosaltres, quin seria el plat que s'ha de protegir?
Pan cuit.
Tots.
El pan cuit.
Tots.
No. Sempre tan clàssic.
No, què passa que...
M'agrada zero el pan cuit.
No n'he menjat gaire, n'he menjat molt poc.
És que a mi la textura del pan cuit me fa grura.
Pràcticament 50 anys de vida.
No, perquè mon pare el salsia, se'n feia molt de pan cuit. Mon mare també, i en menjaven, i a mi és que és pan cuit. No és... Jo estic entre...
És que n'he menjat poc.
Jo estic entre les aubergines farcides, recepta de mon mare...
Això també és la recepta de
tot. Però menges a bola, eh?
Això també seria una... Sí, això també seria una altra recepta, un altre meló encetat. Que quina és la recepta canònica? Perquè cada família ho fa de la seva manera. Jo les aubergines farcides de mon mare en tomàt i feta de mon mare, que el tomàtic és un punt important, o si no, jo crec que es tomba tot sobre
les
quines.
Ta mare ha d'entrar dins l'acadèmia.
És que si aquesta acadèmia vol prosperar, la primera junta ja ha de decidir telefonar a mo mare perquè li expliqui com fa les aubergines farcides i la salsa de tomàtic.
Clar, hauríem d'anar de casa en casa.
Tants, sí. Però arròs brut, bourbals, fideus, qualsevol cosa. És que m'agrada tot, també. No...
Sí, però no t'ho fas. És que aquest és el gran problema
és això,
de receptari tradicional, que primer no el saben fer i llavors d'un molt de temps.
I que ja no hi ha restaurant que l'ofresquin. Ja... N'hi ha molt pots, Si te fixes cada vegada en els pobles, obrin més hamburgueseries, més kebabs, més restaurants xinesos, més...
Clar, qualsevol cosa, molt de xoc però... suell i pot tombar.
Exacte. Menjar d'aquí no n'hi ha.
No, per això de pan cuit, perquè és un plat d'un temps que no crec que se faci molt a cases. Una mica de nostat, fins i tot, diria.
Ara que ho dic.
Que jo, a nostra, tampoc no s'ha menjat molt. O no n'han fet. I una vegada el vaig intentar fer. És a dir, ara ja fa pentura 2 anys. Però
quan te va sortir?
No sé si vaig fer pan cuit.
Clar, és que pot ser pa, xop.
Va sortir bé, bo, sí, però...
Jo és que de fer memori, des d'ara que em vaig menjar va ser a Cana Miceli, a Cana Marga Coll, que en el menú aquella cada dia fas menú diferent amb allò que troba, va fer un pan cuit i era ben bo.
Evidentment, segurament.
Totes ara amb els amics darrerament, en lloc de si quedem per dinar i fer una torrada o fer...
A una hora bauxa.
A una paella.
Feis pan cuit.
No, les dues darreres vegades que han dinat junts han fet receptes però tradicionals.
La
darrera vegada van ser fideu de marjal. I
van ser bons.
Sí, boníssims. Sí? I la primera van fer burbals, que encara van ser més bones i tot.
Vaja, mos han de fer.
Sí, la gastronomia, ara per ara, començarà a salvar-se
sí,
a la Pobla.
A la Pobla, sí.
Entre joves.
A Marjal de la Pobla, sí.
A la colla de Miquel Junts.
Exacte, perquè els altres
no s'hi han de volar, també, eh?
El problema que hi veig que la gastronomia se salvi per la Pobla és que tot serà molt coent.
No va sortir tan coent.
Se podia menjar.
Se podia menjar, se podia. Podia tenir més coent, encara.
Però està bé que un grup de joves s'interessi per la cuina i dir, fer una paella.
Ho hem de fer perquè és que si no mos hi posen nosaltres, és que no ho farà ningú tampoc.
I se perdran aquestes receptes.
I no s'han de perdre, clar.
Per tant...
Les hem d'aprendre a fer perquè si no, no en podrem menjar.
És que el dum...
Això passarà d'aquí poc.
Oh no, perquè també hi ha moltes iniciatives per preservar tot plegat, com ara aquesta Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears. Per tant, segur que hi ha iniciatives per tal de poder mantenir aquesta cuina més popular i més tradicional i més nostrada. Però bé, hem de canviar de tema perquè ara que heu dit hora baixa, hem de parlar de festes, perquè de cada vegada són més prests, s'avancen més en l'horari, les festes. Ara si anem d'hora bauxa,
ara
ja no...
Ara seríem a d'hora bauxa.
Ja no escoltaríem.
En aquesta hora comença.
Home, les 4 i quart és una hora d'hora bauxa.
Sí.
Un poc prest per
tu. Poc prest.
Amb una hora bauxa... I amb aquesta calor, jo no hi aniria ara mateix.
Una hora bauxa no deixa de ser una sobretaula activa.
I que són complicats, també, perquè si comences prest, a vegades s'allarguen, per molt que comencis a l'hora baixa, acabes tard.
Aquesta cançó no sé si és molt activa. És un ballet.
No, ja n'hi ha.
Sí.
Aquesta no deu sonar. No deu sonar, ja.
Supos, un pot,
vull creure, tampoc és que jo sigui científic ni molt manco, però entre seure a taula a fer unes herbes i no bategar-te en totes cap vespre i fer un ballet escoltant aquest We Like to Party, supos que una mica més proactiu es balletes.
Ah, no, clar, sí.
També sí. Depèn tot en què ho compares.
Sí. Bé, tot això ho deim perquè...
Sí, perdona, se l'estic... M'ho ha escrit la Mònica Font
sí.
I diu que ella vol preservar estombat.
Estombat.
Per tant, lluitem per
fabulós,
preservar
deliciós.
El tombat. Sí. Sí,
safe de tombat.
Sí. Hashtag.
Bé, tornem a les festes. Bé, que una festa amb un tombat és una bona
també,
festa.
Si
i una hora
baixa
amb tombat ja seria sublim. Sí. Bé, ens ha interessat comentar un article publicat al 3CAT que parla sobre els nous hàbits de consum de la festa a Catalunya, però que és perfectament traslladable al que passa aquí, a les nostres illes. Expliquen que de cada vegada se surt de festa més d'hora baixa que de vespre. Asseguren que, segons un estudi, tot i la pujada dels preus, dues de cada tres persones surten igual o més que l'any passat. Però la meitat dels consumidors ha reduït les sortides d'oci nocturn i les ha traslladades a franges de dia, diurnes. El que ha canviat és que la gent surt més a fer el vermut, l'aperitiu o d'hora baixa, és a dir, d'hora baixa. No és que la gent ja no vagi de copes, sinó que s'ha avançat el moment i ara es fa en franges horàries semblants a les d'altres països europeus.
És cert, però que Sweet Caroline sí que era per tancar les discoteques.
No, sí. I encara sona.
Quan sortia, sona i...
Quan sortia el sol.
I sí, fan remixos i tot, encara.
Que he vist bastant de joves que la canten.
Sí.
Ara bauxes en joves.
Sí, sí, sí.
Que sí que...
Òbviament, però bé, que ara balla, no? La gent ja no espera a veure sortir el sol, sinó que ha avançat l'horari festiu.
Així és cert, però, com diuen també en aquest article, que els joves tenen hàbits més saludables i ja no surten tant de festa. En part, expliquen aquest fet té a veure que amb les pantalles ja no els fa falta anar a la discoteca per lligar.
Home, en les pantalles, en les xarxes, perquè en les pantalles han de lligar amb una pantalla...
En les xarxes.
O ho tenen complicat.
Clar, amb aplicacions.
Amb aplicacions.
O si no tens pantalla, no tens xarxes.
No.
Exacte, no. Una aplicació... Per
no, dic per ser tristesa, també, m'ha canviat la socialització, es cara a cara per una màquina.
Sí, però deien que aquells que surten, que s'estimen més sortir, o que acaben sortint, també s'han adaptat en aquests nous horaris de dia.
I tot va bé. Se surt més hores si se surt de dia?
Jo, les vegades que he anat d'hora baixa, crec que he sortit més hores.
Clar, pot
ser una
hora...
comences més prep, però tam...
pot ser una hora
no
baixa.
No acabes a les 10.
No saps a quina hora.
Que acabi...
Te'n vas a sopar i després tornes.
No? Clar, pots estar fins a la 1 o les 2 des del matí.
És que, també depèn del concepte que tinguis de fer una hora baixa. A mi m'agraden perquè, com que jo som d'anar-me'n prest, jo socialitzo dues horetes i de bé, les 6 i mitja set ja som a casa nostra i aprofit per anar al súper a comprar.
I sopes?
O després ja sopa a casa nostra, o sopa una altra banda, però deixant de banda el moment que és festival.
És a dir,
Xisco,
tu ets pro hora baixa?
A mi, jo trobo que també mos hem d'adaptar en aquests nous temps. La cultura de soci que tenien, per exemple, la generació dels nostres pares no té res a veure amb la nostra. Ara hi ha una nova generació de gent de 40-50 que han estat pares, tenen fills, tenen responsabilitats i a lo millor aconseguir un cangur que els guardis nins fins a segon quina hora és complicat i opten per aquest horari d'hora baixa que et dius una mica més còmode. I ara jo ja estic en aquesta franja dels 40. I a mi va bé perquè com a persona que dorm de vespre i vas, dines, a les 4 ets a sola baixa i a les 6 i mitja 7 dius, nins, m'ho he passat pipa. Total, aquí ja no hi ha res que gratar.
Jo a les 6 i mitja 7...
No fas bomba de fum, tu.
Jo hi arrib a les 6
i de vegades sí. Mm. És la millor manera, perquè també la gent...
Estiren, no te'n vagis...
El que no ha canviat és que la gent veu igual de molt, tant si és hora baixa com si és hora nocturna.
Això sí.
Igual de molt.
Sí.
O més.
O més. Bé, sí.
I no deixen partir, i vine, i tall, i abraçades, i llavors et trobes dilluns i no te miren de cara, i dius, per què dissabte no podies viure fora a mi i ara gairebé no m'has dit ni bon dia? Això també és un misteri que s'hauria de
descloure. És que no s'ha de fer bombes de fum.
No, tu ets un romaguer.
Jo som un romaguer.
De treure,
i a llarg, i llarg, escomiats, i llarg, escomiats.
Jo he fet
bombes de fum quan veig que ningú m'ho veu, i per tant ningú m'ha vist, crec jo. I per tant, ara, si no puc dir, ei, me'n vaig, no ho diguis, i no. Llavors ja m'he d'acomiadar a tothom.
Jo penso que ara que tenim WhatsApp, les bombes de fum són efectives quan tu desapareixes, i a la mitja hora te dius, nins, me n'he hagut d'anar, no passeu pena. Ja està.
Clar.
És així.
Molt bé. Bé, de què he dit, de cada vegada se surt més prest, a veure com ho gestionem amb la calor de l'estiu, aquestes sortides...
L'estiu serà més complicat. Jo d'hora baixa m'agraden per si ven.
En si ven.
Però és que en l'estiu...
És que en l'estiu no és una hora baixa. En l'estiu se fa una party beach, que ja és una altra...
No,
una altra
rotlla,
una guingueta, ja se fa directament una terrassa que té un tendal, solen tenir una piscina de vora que t'aprema a refrescar-te, són un altre tipus de festes.
Jo per edat ja m'estim més vermut.
A les 12 del migdia.
Començar més prest.
Sí.
Jo per edat m'estim més que edat que nostre llegint els clàssics russos.
Dinar...
Si hem d'aplicar allò que me demana el cos per edat. Els
clàssics russos.
Sempre.
Dissabte, hora baixa. Hora baixa.
I a migdia, que quan sigui.
Home, res com a gogol per un dissabte cap vespre. És la millor manera d'acabar un dia.
Clar.
Acabem amb més festa aquesta taula de redacció, perquè ara vos hem de parlar de les festes de graduació que ja arriben.
Ja ho hem comentat en altres ocasions, hi ha un boom de festes de graduació i si abans només es feien quan te graduaves a la universitat, ara ja trobem celebracions d'aquest tipus en etapes com primària, secundària i batxillerat. No sé si vosaltres en vareu fer mai.
Jo ni a la universitat.
Jo a la universitat.
Sí. Però ni festa de graduació.
Però nosaltres ja mos va agafar que batxiller també en fem.
És que és universitat. Em fan una de genèrica d'aquestes grosses
sí.
I gairebé ningú de la seva promoció hi va anar. Sorla sí,
la foto, però
que
la festa,
curs,
no?
Que era el meu curs de filologia catalana, mos va pegar per ser hippies i ningú va voler anar vestit en sa... en lo que seria... mos varen fer sa foto en sa birret i...
Sí.
I anava a dir bata, però no et sabata, no sé què nom.
Sí, no sé com
de...
No sé què se diu, sí.
Que hi ha bata negra, sí. Que te posen sí, quan t'has de... T'has de fer aquesta foto de sorla.
Jo la tenc, aquesta foto, sí.
Però nosaltres a sorla sortim vestits de carrer, perquè trobaven que en Sol Birret no...
Éreu alternatius, però una vegada que t'ho puc dir...
Però era sí. Fotocarnet, tira.
És que era una fotocarnet.
Mm. Sí. Mm.
I jo tenc sorla en tothom vestit com si anassin d'hora bauxa. El món baixi. En canvi, ara, això ha canviat. No.
Això ha canviat, totalment.
Això ha canviat,
sí,
això ha canviat.
Sí. Ara ho explicarem.
Ens han interessat les reflexions que ha fet l'assessora d'imatge i activista feminista Marta Pontnou en una entrevista que li han fet a Ràdio o RAC1 sobre com aquest boom de les festes de graduació també ha afectat a la pressió estètica. Explica que la bogeria de fer aquest tipus de festes prové dels Estats Units. Tots han vist pel·lícules on surten festes de graduació i balls de graduació, de final de curs, i ja ve d'aquí. I allà aquestes celebracions sempre van de la mà d'uns vestits específics. Una cosa que també s'ha començat a notar aquí. Tota aquesta pressió estètica relacionada amb les festes de graduació es nota sobretot entre les atletes, que volen comprar els seus vestits a botigues que s'han fet virals a xarxes socials, segons explica aquesta especialista en imatge.
És a dir, que hi ha unes botigues que
s'han fet virals
i tipus de vestits.
Elles volen anar en aquestes botigues. De fet, en aquest article explicaven que n'hi ha que fan hores i hores de cua
per tenir un vestit d'aquesta casa.
O per poder-se provar només, assajar, res més. I segons comenta aquesta assessora d'imatge, tots els maniquís d'aquests locals mostren prototips de cossos que no són els hegemònics, són maniquís prims, tot de la mateixa mida i amb vestits ajustats que sexualitzen a les nines. Això ho hem vist moltes altres vegades, també. Un fenomen, diu, que s'amplifica a les xarxes socials, on les marques aprofiten per fer recomanacions i publicitat també de tipus de pentinat, de complements i de vestits que ells mateixos venen i te'ls venen com a vestits molt barats, molt bon preu, però que realment són vestits que acabes duent una vegada o dues a la teva vida.
És un mal de cap, la veritat, sí.
Per això, en Pontnou, aquesta assessora d'imatge recomana fer pedagogia amb els nins i nines sobre aquest tema per fer-los en fora de la pressió estètica que veuen per les xarxes socials.
Això és molt bo de dir, però
sí,
molt mal d'aplicar.
Les graduacions són com les noves noces.
Totalment.
Perquè han vist pel·lícules
Quantes mares acompanyen les seves filles, els seus fills, a comprar-se un vestit, aposta per la graduació,
i a més,
a part dels dobbers, ha de ser un vestit que normalment són llargs fins en els peus o que són d'una determinada manera més de mudar, més...
Ben mudat, clàssics... no sé si tant elles com ells, però sobretot, bé, jo he vist més joves. Sí que van amb...
Vestit i corbata.
Vestits.
Corbata, sí.
Vestit americana, corbata.
És que tens la mala sort de necessitar dues peces d'homo. És mes de maig i has begut oli perquè ja no hi ha res, perquè tot està venudíssim.
Sí.
Clar, és que jo l'any passat vaig presentar una cosa i necessitava un americana amb un calçons i ja no hi havia res, de res. Una cosa comercial... De
ni les grans cadenes.
No, és que les grans cadenes és on primer s'acaben. Vaig començar per les grans cadenes perquè no m'ho sortís tancar i vaig anar avançant i ja tothom s'acaba comprant un dues peces. I si una cosa havíem aconseguit al Manco Europa era de fugir d'aquestes festes de graduació horroroses d'Estats Units, que no només són pressió estètica, sinó que també fomenten la marginació, i que si tu un moment determinat has patit bullying a l'escola, aquest bullying s'exentua, i ja des d'una edat molt primerenca va de convidar qualcú per anar en el ball, aquestes proms que veiem a les pel·lícules americanes, que tanta frustració i sobretot tant de mal cos han produït durant moltes generacions, i malauradament això ho hem acabat important cap aquí. Varen començar en Halloween, amb això no en van tenir prou, i ara també aquestes graduacions. No, jo agraeixo que la vida, l'univers i el món ha estat un nin dels 80. Sense internet i sense festes de graduació, sí, perquè si
també
no...
També depèn de les festes de graduació que fas. Nosaltres, per exemple...
Però perquè això s'ha acabat apoderant de
sí, mos hem acabat americanitzant una mica més, i també és un tema capitalista i de negoci, perquè quan tu acabes la guarderia, realment quina ha estat la fita acadèmica que ha solit el teu nin? No pixar-se damunt, i per això li has de fer un orla i l'has de tenir penjada a casa, i llavors quan el nin acaba sa ESO, perquè sap escriure també ha de tenir una orla.
Però graduacions a tots els cicles.
Sí, 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 clar, sí, per això t'estic dient, a la nostra època, jo quan vaig acabar EGB, a les monges de Sant Rafael, me van donar una foto, sort Cecília, va venir amb una càmera, me'l va fer una foto on surten més taules que alumnes, perquè me'l van posar en els fons de la classe, i aquella monja va fer allò que va poder, però no dominava precisament l'art de la perspectiva,
no era fotògraf,
i surten totes les taules de davant, i sortint tots allà, minúsculs, i es darrer dia de classe me'ls van donar una foto, perquè el manco recordar sense cara que tenien els companys en els que havien compartit tant d'any d'escola i a l'institut, quan vàrem acabar, que vàrem anar a selectivitat per fer, quan vàrem acabar cou per anar a selectivitat, vàrem fer sopa de final de curs com cada any, però ni va una graduació, ni me'l varen vestir, ni me'l varen desfressar, ni varen fer res.
Ni un diploma.
Res, i en el sopar hi podia anar tothom, ja no havies de convidar qualcú per anar-hi per
allà. El diploma sí que era, però era oficial, que clar, després
no, el diploma el tenies 3 anys després.
Exacte, això t'anava
comprar, jo me'n recordo que, clar, sí, tot això no ho sabeu, Junkers i companyia, jo vaig comprar doblers de l'Estat, que vaig haver d'anar en estanc a comprar com uns bitllets per pagar a l'escola.
Que era això, doblers de l'Estat? Aquí no hi ha arribat.
Eren com un bitllets que compraves dinero del Estado, que se deia, i si el títol valia 3.000 pessetes, compraves 3.000 pessetes en tiquets, que eren com un tiquet, i ho duies a l'escola, bé, a l'institut en aquest cas, ho donaven per pagat, i un any o dos després...
Te cridava. Pots venir a l'institut, perquè cercar títol ja el tenim. Mm.
Per cert, que abans he tingut un lapsus, he dit sabata aquella, no he anat a caure, que és una toga, com s'ha desembocat.
Et
sa toga i és birret, que sí, ho he estat cercant.
Els advocats no van amb bata ni amb bevera, no?
No, mem. No. Mos podíem entendre. És com una bata. És com una bata.
Una bata,
jo he dit una capa. Una bata negra. Sí, però tu has llegit molt Harry Potter. Per tant,
aquest vestit.
Però si és un bon mal de cap per als infants i per als pares, que també els han d'acompanyar moltes vegades a comprar aquests vestits, que també són edats complicades perquè no t'acabes de trobar en el teu cos, perquè el teu cos encara està en creixement, depèn de quines edats siguin.
No, i la despesa que suposa.
Totalment. Sí, sí, sí. Però que encara és vera que hi ha, sobretot les nines, hi ha una determinada edat que no trobes roba per tu perquè és molt infantil, és a dir, roba de nina o roba de dona ja més adulta. Yeah. Per tant, hi ha un moment a la vida de les dones que és molt complicat trobar roba adequada per aquest moment vital. I sol coincidir moltes vegades amb aquestes
graduacions. T'he de dir que quan tens una morfologia corporal diferent, com et sa meva, tota sa vida te costa trobar roba. També. Però el que dèiem, a un període vital com et sa adolescència, això encara fa que hi hagi més problemes.
Sí. Clar, jo n'he vistes de fotos i he anat a qualque graduació, per exemple, del meu fiol, i diria que fins i tot l'estètica no encaixa en l'edat. Que veus vestits tant en lotes com en lots, i l'estètica dius per és que anar més disfressats
que l'estètica no encaixa en la Mediterrània. Perquè m'agradaria que se posés de moda fer la graduació vestits a l'ample. I que ells sortissin vestides de pagesa, ells en calçons amb bufes, encara li trobaria un sentit que dius, mos vestirem tradicional per celebrar un moment acadèmic. Ara, que adoptem aquests paràmetres d'anar, alguns fins i tot van amb smoking, que a mi m'ha flipat, en sa que el que fa és més de maig,
això
juny,
per
haver d'anar encorbatat.
Ai, les graduacions, ànims a tothom.
Jo ara me tornaria a graduar.
Jo tornaria
a acabar... Prepara la cartera i... Sí,
jo tornaria a acabar cou, perquè suposaria que encara tindria tota una vida per endavant per tornar a equivocar-me, que això seria meravellós, però no sé si m'agradaria tornar en aquella època.
Hem de fer un tèntol. Ja. Au.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment depèn molt de l'època de l'any. Sempre és hora baixa, després de dinar, no? Que és el moment, diguéssim, de baixada. On s'està bé? Per l'estiu, prenent el sol a la piscineta. Per l'hivern, manteta i mirant la televisió.
IB3 Ràdio és servei públic.
voleu postres?
Xonguinis a colonet.
Clar, és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Hem d'explicar que aquest dissabte, dia 30 de maig, el cicle Primavera al Jardí de Viní Salem tanca el mes amb l'espectacle poètico-musical de Benant Mots, de Teat de Lluna.
En consentit que hi ha masses passes veiades, obri de pinta en ample, els escrits de color, perquè entràs la llum clara dels llibres que no veïm, hem imitat la mà sobre guarets immensos on niuen i conversen ocells pintats de blau. Hem callat pot sa massa amb vipor de brancons tots els records que duien el cor de les butxaques.
De Benant Mots és un espectacle de la formació poètico-musical Teats de Lluna que es podrà veure aquest dissabte 30 de maig a les 12:30 al Jardí de la Casa Llorenç Villalonga. Serà un tast de sons i de paraules. Un espectacle que maridarà música i poemes d'autors com Damià Huguet, de qui sentim ara el seu Salt de nit, per Negre i Tres Colors, però també es recitarà Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Antònia Font o Vicenç Andrés Estellers.
I nosaltres en volem parlar amb una de les persones que formen part d'aquest Teat de Lluna, que és l'amiga d'aquest programa, na Victòria Mayans. Com estàs, Victòria?
Hola, com va? Molt
benvinguda.
Bé.
Ja ho teniu tot preparat per demà?
Tot a punt, sí.
Ja ho crec. Que bé, ja ho diré, molt mal de dia, de Benant Mots?
De Benant Mots, sí.
Què significa
això? Perquè de Benant Mots, de Benant la vida.
Ah, que poètiques elles, eh? Que bé. Quan sou a Teat de Lluna, Victòria?
Teat de Lluna som vuit. Tenim en Nervenrell, que a part de ser també arrestada, és la guionista, conjuntament amb la Caterina Sureda, que la Caterina Sureda també canta. Llavors hi ha també a ser una Llucia Estalleres, que també canta, i en Jaume Rosselló, que toca la guitarra. Uh-huh. I després també que reciten hi ha en Margalida Rosselló, en Catalina García i en Miquel Mora.
I tu mateixa?
I nosaltres som Teat de Lluna.
Sí, i tu també recites, Victòria?
Sí, jo també recit. Cantar no me deixen cantar. I les cançons que els que ratxades han de cantar només me deixen moure la boca perquè me diuen que els en vull.
És a dir que...
Cantar no és el meu fort.
Poètica musical, aquest espectacle. Primera vegada en aquest cicle de Primavera al Jardí de la Fundació Mallorca Literària?
Sí, és la nostra primera vegada i ens fa moltíssima il·lusió. Nosaltres fa 8 anys que tenim aquest grup de poesia i hem rodat molt i hem pogut mostrar el que fem. Tenim diferents espectacles, hi ha diferents temàtiques, i aquest de Banan Most troben que és molt ideal per aquest esdeveniment de dissabte. Uh-huh. És una reivindicació de la nostra cultura, llengua, país, i res, m'ha fet moltes ganes, molta il·lusió, i tots els poemes van enfocats en aquesta temàtica, igual que les cançons.
I ara, si haguessis de triar un d'aquests poetes, a tu, quin és el que te toca més, aquell que quan el dius en veu alt t'enrampa tot el cos?
Jo no seré gens objectiva. Bé, també és objectivament que ho dic, però vaja, me toca perquè subjectivament és el meu tio, el germà meu, Podrí, Joan Poma, que tenim uns mots seus que són molt, arriben molt endins, perquè expliquen així com nosaltres des de la infantesa, amb aparells aquests mots que sabem que molts prins anys i que van circulant per la vida, i que aquells que voldrien fer callar la nostra llengua no saben que aquest vocable mos han arribat molt endins i que els, encara ara els amaran en tot el llegat que duim de pares i padrins. I crec que aquest poema és preciós, i a part quan el duim, normalment el d'una altra companya meva, però aquesta vegada me fan dir un parell de versos i se veu una tremola.
Normal, Victòria, i més quan tu en forma part, no?, de la tradició cultural que ha permès que arribàs a aquest poema. Com ho fets, la selecció d'autors? Perquè si mateix tenen punts en comú, però són molt diferents. Damià Huguet, Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Vicent Andrés Tallers... com ha anat la tria? No sé si ho feu com una espècie de conclau i heu quedat tots un moment determinat...
No. Això no ho feim així. Nosaltres només creiem, així com a dalt. Jo me va molt bé creure. No tenen que pensis que jo sé com andar. Jo m'agrada molt creure. I m'hi van anar de fer això i això i això. I jo no dic res. I no, els guionistes són en Nerven Rell i en Caterina Sureda. Elles dues són filòlogues totes dues, fan la tria de les cançons i dels poemes, i tots els nostres espectacles tenen un fil conductor, no els que peguen d'un cap a l'altre. Uh-huh. I tot té un perquè. I a dins del mateix espectacle, quan tu reia diferents moments, per exemple, aquest de Banan Most en concret, hi ha un moment que sí que reivindicació de la llengua, i després n'hi ha un altre de molt divertit, que és eufemismes de caire sexual, diguéssim. Ui. Nosaltres deim fer-ho, i allò altre, que realment té un nom. I també aquest moment com agressiós, i tot té el seu fil conductor.
Uh-huh. Que bé. Clar, demà farà un dia fantàstic, el jardí de Can Llarem Villalonga és una meravella. Per
sí,
tant...
estem molt, 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 molt contents d'aquesta convidada i tenim moltes ganes que la gent participi. I després també hi ha una mostra de vi, una degustació, i a la vegada també hi ha bé abans, hi ha també una presentació de llibres i venda de llibres, crec que serà un dematí fantàstic.
Jo ho trob, és a dir, que demà tothom cap a Benissalem amb aquesta jornada.
Demà no, dissabte.
Dissabte, tens raó, ara ja anava que de divendres jo.
Ja voldria que fos divendres, també.
Victori. No, divendres, no. Dissabte, a partir de les 11:30, de fet, primer hi haurà una taula de presentacions literàries amb Cecília Navarro, Bernat Nadal i Miquel Bezares. I després aquesta actuació, per tant, la poesia serà la protagonista dissabte en aquest jardí de Vinicius.
Això mateix, sense cap dubte, sí. I nosaltres, jo el que me fa ganes dir és que la nostra poesia, bé, la poesia, així com la deim, així com la transmetem al nostre públic, no és una cosa que a vegades la gent poesia, ai, la relaciona com avorrit o pesat, o... no, totalment diferent, amb música, amb molt de color, te passen 50 minuts com 5 minuts. Uh-huh. I jo crec que és un espectacle que val molt la pena de veure.
Segur, no en tenim cap dubte, i és veritat que la poesia no és avorrida ni
no, hem de fer el possible per llevar aquesta xacra que té de molta poesia ferrada, pobreta, que és tan preciosa i una manera de comunicar tan excepcional i que arriba tan endins i que s'ha de tenir més en compte la poesia.
Uh-huh. Clar, porrerenques, moltes porrerenques, i tu com a campanera.
Tot, i jo som campanera. Bé, na Caterina Suradés de Manacop es va casar amb un porreren i ja ha donat escolla a porreres. Uh-huh. O sigui que també ja forma part d'allà.
I assajau a porreres, Victori?
Sí, assajam un pit per setmana a porreres de cap a cap d'any.
Uh-huh. Sempre, cada any? Cada setmana?
Un pit per setmana, sí. Mos podem aturar quan dura un mes en l'estiu. Bé, en l'estiu no, perquè darrerament tenim molt de truit. Quan dura per Nadal i Pasqua mos aturam, però la resta de temps sempre s'exam. Ja és un grup que, a part de fer poesia, feim altres coses, que és vida i amistat i ens sentim molt bé uns amb els altres i crec que això també se veu damunt l'escenari.
Uh-huh. Segur que sí. Aquest teatre de lluna, com tindrem la lluna dissabte? Ben a la vora, perquè clar, serà ben de dia.
No, serà un bon sol ben alt, serà gran dia.
Així és. Actuaran la Fundació Mallorca Literària en aquesta casal Llorenç Villalonga de Binissalem a partir de les 12:30 i des d'aquí recomanam aquesta trobada poètica festiva. Així que, Victòria i Maians, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i quedeu tot ben convidats.
I tant. Tu és
un ventall, per si un cas.
Sí, i un capell.
Com ben avillats per no passar molta calor.
Així és. Gràcies, Victòria, una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, gràcies. Ara hem de fer una petita pausa i hem de xerrar de cine, perquè quina pel·lícula que s'estrena demà.
Tres radios, coneixement. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Teràpies per deixar de fumar. Per sort, hi ha diferents mètodes per deixar de fumar. Començant per la teràpia cognitiva o conductual, que és un tractament psicològic que ajuda les persones a reconèixer els pensaments i comportaments que les duen a fumar i a substituir-los per hàbits més saludables. Cognitivo-conductual. Tot junt. També tenim la teràpia farmacològica, que consisteix en un tractament amb medicaments que redueixen les ganes de fumar o els símptomes de l'addicció a la nicotina. Fixeu-vos que són símptomes, no sin-tomes. Una modalitat d'aquesta teràpia és la teràpia de reemplaçament de la nicotina, que consisteix a subministrar nicotina sense els tòxics del fum, a través d'aerosols, pegats, en castellà són perxes, xiclets o pastilles. No serà per manca d'oferta de mètodes que no deixen de fumar. I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
Idò, si ja fa dies que en parlam, Eugènia Sampedro, demà ha arribat el dia.
Ai, sí.
Està nerviosa?
Pues sí. Honestament, sí, perquè en el final... Bueno, ara en xerrarem, no? Però és una pel·lícula... amb la qual farem un esdeveniment amb una psicòloga i sexòloga d'aquí, la Susana Iborra, i clar, jo no sé molt bé de quina manera enfocar-ho, no? Perquè per jo és molt més senzill mirar una pel·lícula i comentar-la i treure pues, tot allò que a mi m'ha interessat, no? Però clar, aquí sí que tenim en compte que tenim aquesta convidada o no.
Clar, haureu d'anar un poc més enllà.
Sí.
I parlar de relacions amoroses.
Sí.
I matrimonials.
I més en Iborra, que si d'una cosa sap, no Susana Iborra, és de relacions personals.
Clar, 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 és una experta, entonces... Però bueno, ho traurem.
Però està bé aquesta pel·lícula com excusa per parlar de tot això,
sí.
Perquè és una parella jove,
sí, sí, sí.
Que festegen,
sí.
Un dia decideixen casar-se, sí. I passen coses.
Sí, sí.
Això no poc,
no
molt
resumit.
No
podria haver-hi millor, sí, sí, sí. A més, com a curiositat també, està xerrant amb la Susana i clar, la distribuïdora normalment mai mos deixen mai mos donen l'oportunitat de veure les pel·lícules abans, no? jo moltes vegades ho he dit aquí, que jo, si necessito el programa, d'una manera, podria dir, intuïtiva, i també fent molta recerca de les pel·lícules que volen posar. I, clar, tenint en compte aquest esdeveniment, la distribuïdora mos va donar, diguéssim, el permís d'enviar-me la pel·lícula un parell de dies abans.
Has dit que sí que l'has vista.
No!
No!
Perquè la Susana me va dir, no, mira.
En directe.
Sí, ho feim així, la mirant tots junts i després la comentam. Per tant, serà... no sé, com una sessió de teràpia, en realitat.
Exacte.
No?
És sí. Que això és la cosa bona, sí. Que veure una pel·lícula i després fer teràpia grupal, de dir, mira què els hi passa en aquesta parella, per què s'acaba sí. Sentant
sí.
Joves?
Sí, sí,
bé,
sí.
Això no ho sé.
La Susana m'ha dit que després m'enviarà els seus apunts. Me fa moltes ganes, la veritat és que me fa moltes ganes.
Clar, un dels grans reclams d'aquesta pel·lícula són els seus dos actors, actors sí. I actriu protagonistes.
Sí. Bueno, encara no han dit el títol.
No.
No.
Se diu The Drama.
Sí.
The Drama? No sé per què diuen part de drama.
De fet, és El Drama, però bueno. O sigui, l'han traduït tal qual, El Drama. Sí. És perquè és un drama. Home, clar, jo no sé si heu vist el tràiler.
Sí.
Clar, en el tràiler sí que se pot intuir una mica que no tot és el que sembla, en realitat. I és que, per lo que jo he vist, la pel·lícula mos mostra el que tu has dit, no? Pues uns joves pues, que se volen casar i que, no sé si aquella mateixa setmana, tenen un sopar amb uns amics i xerren pues, sobre la veritat, no? I sobre com en les relacions a vegades pues, mos amagant coses o som completament transparents en la persona en què vivim. I hi ha una pregunta que sorgeix i arrel d'aquí pues, tot comença a tenir, diguéssim, com un to una mica més d'intriga, fins i tot podríem dir un poc de terror.
De thriller?
Sí, no sé, terror. O sea, a vegades, quan dic terror, jo sé que hi ha moltíssima gent que s'imagina sang i tortura i això.
I quina veig.
Sí, no. I no té per què. És a dir, el terror pot ser un so, pot ser una sensació... no té per què ser tot això, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta pel·lícula té un gir... I, bueno, de fet, en els tràilers se veu, no?, una mica, esto i tal.
I dalt d'escoltar,
sí.
Membres aquest.
Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
¿En el discurso?
Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Sí.
Vale, ¿y de la primera cita?
Sí, claro.
¡Mierda!
No es obligatorio hablar.
¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
amor?
Sí.
¿Primer amor o primer crush?
Las dos, creo.
Es muy raro.
¿A los 30?
A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
Desagradable, tío.
Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
A ver, ¿qué hiciste? Claro.
Un perro.
Había cervezas y porno.
¿Lo dejaste toda la noche?
Sí.
¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
Vamos a pedir un Uber.
¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos?
Ui, aquí hi ha gira. Tot era sí, preciós, aquella
sí.
Música.
Sí, sí, sí. Sí
aquella
sí,
amor. Sí. I de sí. Cop...
Està molt ben fet, el tràiler.
Passa qualque
molt.
Cosa.
Sí. No ho sabem, jo sé que... a més, la gent s'està portant molt bé i realment l'únic que se veuen en el material que ens han enviat i tal pues és un tràiler molt ben fet, imatges molt guapes, i sí que és vera que hi ha alguna imatge on veiem en Robert Pattinson que té una mica de sang en el nas, però se deixa molt a l'aire, no?, el que passarà, i això és molt interessant.
Però als Estats Units ja s'ha estrenat aquesta pel·lícula.
Sí, juraria que sí. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Per tant, ara arriba aquí a sí. L'estat i... espanyol i que té moltes curiositats, ara mos ho explicaràs.
Sí, 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 és molt guai. Per exemple, bueno, la primera de totes és que A24, que és una de les distribuïdores i productores, va anunciar la pel·lícula, però, diguéssim, d'una forma que mai s'havia vist, no? I és que en lloc de fer un tràiler convencional, A24 va convèncer The Boston Globe, que és un dels diaris més veterans dels Estats Units, perquè publiqués a la seva columna de consells amorosos, que se diu Love Letters, una nota de compromís matrimonial falsa. Realment era un anunci que semblava 100% real, amb noms de personatges, detalls de la relació, fotografies i tal, però que en realitat revelava l'argument de la pel·lícula. I clar, això ja te diu, o sigui, te dona a entendre que allà darrere hi ha algú que realment té una estratègia de màrqueting superpensada.
I diferent, també.
I diferent.
I també està bé entrar per aquí, perquè ara en parlam, i perquè és una nova manera de fer-ho. Per cert, Robert Pattinson i Zendaya.
Ai, sí.
Tu com els veus? Com a casen bé, aquesta parella?
Oh, i a mi m'encanten. M'encanten, la veritat és que sí. Ja vos dic, a mi m'assemblen les dues perfectes. A més, ara no recordo el títol, però vaig veure fa poc també una pel·lícula on sortia en Robert Pattinson, que tenia era com una relació de parella tòxica i mostrava com la realitat d'una dona, d'una història concreta, d'un postpart molt dramàtic. I eren ells dos. O sigui, no era una Zendaya, era una altra, una Jennifer Lawrence. I clar, ara, die my love, me diuen, pues vinga, ni jo.
Gràcies.
I clar, jo ara, pensant, no, amb aquesta Zendaya, pues m'agrada molt aquesta parella. I a més, és que pot ser que a lo millor jo estic molt dins d'aquesta pel·lícula i tenc moltíssimes ganes de veure-la i tot el que tu vulguis. Però és veritat que les imatges m'agraden molt, és a dir, la fotografia que s'ha triat per la pel·lícula me sembla tècnicament perfecta.
A veure, que en Robert Pattinson té com a molt marcat aquella participació Crepúsculo, sí, que li ha quedat com molt. Sí. No crec que tant en Zendaya, que està com a més polifacètic en aquest sentit, i de Dune, que per exemple aquesta pel·lícula així com a supertaquillera, sí, que ella surt, no l'ha marcada tant.
Dune, Spider-Man, sí, Eufòria...
És que enguany surt en Zendaya per tot, abans ho comentava, en surt Eufòria, com tu bé dius, a Dune, després de l'Odissea, juraria que també surt, Spider-Man, que també s'estrena enguany. I, bueno, de fet, ella, no sé si ho van comentar un dia, però ja ha dit que després d'enguany vol estar uns anys de retirada màxima perquè se vol centrar en la seva vida privada.
Ah, sí, ho ha dit
Tom Holland,
això?
Sí, li volen procrear.
Ah, sí, ja ho ha dit així.
Sí, tal qual.
Na Zendaya necessita temps per fer l'ocoi. I si s'ha quedat embarassada és una passa bàsica, sí, per poder aconseguir-ho, clar. Sí,
la van,
els sí, dos, perquè ell també, en Tom Holland, tenen, no sé, moltíssima feina i estan sempre dins produccions, a més, produccions grosses, eh? No fan coses petites, aquests
no,
dos.
No. Qui és el director d'aquesta pel·lícula?
És en, com se diu, en Christopher Borgli. Ell és el director de Sick Myself, crec que se diu, i també d'Escenario. És un director... de Dream Escenario, perdó, i Sick of Myself. És un director que realment té, pues, un to una mica més semblant a Ari Aster, que recordem que Ari Aster està darrere aquesta pel·lícula. Ari Aster ha dirigit, per exemple, Midsommar. Per això jo dic que sí que crec que té una mica de to més d'intriga, més de terror, sense ser terror amb sang i guinevets. Això.
Pendents ja també d'aquest director noruec.
Sí.
També tot allò d'allà dalt està molt de moda, Suècia, sí, Noruega. Sí. Ja hem vist un parell de pel·lícules, sobretot sí, noruegues, que
sí, sí,
està molt en vaga darrerament.
I que triomfa, no? O sigui, no, agrada molt.
També una altra curiositat que m'agrada molt, aquesta de la relació entre els dos actors protagonistes, na Zendaya i en Pattinson.
Sí, sí, resulta que la nit abans de rodar l'escena que el tenia més desesperat, va telefonar a Zendaya. Havia escrit ell mateix pàgines i pàgines d'anàlisi sobre el seu personatge cercant un significat ocult dins els diàlegs. I ella, que és molt intel·ligent, li va respondre que simplement pot ser deia el que se deia i que no hi havia res amagat, que simplement havien de rodar i punt, no? I ell ho va contar a una entrevista francesa i la veritat és que me va semblar que hi diu molt dels dos, no? Ell, en el final, és un actor molt més de formació intel·lectual i ella és una actriu un poc més instintiva. Per tant, en conjunt, jo crec que funcionaran de meravella.
I... una més impulsiva i l'altra banco.
Sí, sí.
Semblen, no ho sé.
Sí. El sang i la rauxa.
Exacte.
I, bueno, això que ja ho han dit també, el punt final és que la pel·lícula la produeix Ari Aster, que és el creador, pues, de Midsommar i Hereditary. És algú conegut per fer terror psicològic i que produeixi una comèdia romàntica, pues, ja diu molt.
Sí, però el veritat que ara ja començam a parlar dels productors, eh?
Sí.
Darrerament, ja no només parlant dels directors.
Sí, és que és molt important, eh? Ara ho duc un poc cap al meu terreny i disculpa-mos, anava a dir espectadors, oients, i és que jo ara me n'he donat compte, per exemple, tinc un projecte i estic fent feina amb una productora en la qual mai havia fet feina. I, ostres, és que se nota moltíssim d'una a l'altra la diferència que hi ha en tot. Per tant, sí, crec que és molt important, sobretot quan se fa una bona feina, destacar els productors, productores, perquè al final no dic que sigui una feina sovint invisibilitzada, perquè clarament sempre estan allà recollint premis, pujant en la persona que ha dirigit l'obra, però sí que és important perquè sempre crec que ha de donar la seva visió dins el que decideix aquesta persona produir. Mm. I en aquest cas,
i que també és com un segell, no?
Sí, és que és un segell important.
Com en aquest cas.
Sí, mm-hmm. Sí. Totalment.
Que tenen un segell propi, com una marca, mm-hmm. Una manera de fer les coses.
Sí. Clar, tu com a productor te pot arribar a un projecte i dir, pues, m'interessa o no m'interessa. Si li interessa és perquè al final, és que també dirigeixen, jo crec, saps? Mm-hmm. No dirigeixen en el set, no firmen en els crèdits com a directors, però al final tenen una feina superimportant.
Mm-hmm. I és curiós que has dit que Zendaya i Pattinson, ja per acabar, se veuran tres vegades enguany.
Sí, és a dir, en Zendaya la estem veient ara mateix a Eufòria, que per cert, m'està encantant. M'encanta perquè cada dijous mos trobam aquí i la comentam una mica.
Jo no sé també si, la mira.
Però has vist des de re.
Sí.
I tu, Xisco, no l'has estat seguint, no?
És que vaig veure el primer i
me va
deixar una mica fred, ho diré sí. Així.
Pues és que el darrer capítol que s'ha mostrar, que jo he vist aquest dilluns, era llarguíssim, i de fet la meva sogra me va dir, ja des de re,
perquè i és de re?
No, és de re, és aquest dilluns, és dilluns següent, sí. Mare meva.
Sí. Les crítiques no han estat gaire bones, no. En aquesta Eufòria.
La veritat que no.
En aquesta, anar una mica contracorrent.
No, jo la miro per curiositat.
Na Mateu i na San Pietro.
No és que m'encanti, però la miro per curiositat.
És boníssima.
Bé, hem d'acabar ja. Sí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De drama, sí. Demà als cinemes.
Demà tindrem aquest esdeveniment en Susana Iborra a les 7 i també cal recordar que a partir de demà estarà com a mínim 3 setmanes a la cartellera nostra. Per tant, teniu temps, però si heu de venir demà, mireu ja la venda d'entrades perquè està funcionant superbé.
Gràcies, Eugènia.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Fem una pausa pels serveis informatius i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. L'Ajuntament de Manacor ha explicat que